Punt 7 Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana i Sergio Montesinos.
Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Cinèfils en acció. Aquí estem per explicar-vos les novetats del cinema. Comencem.
Notícies.
A través de Joblo ens fem ressò del llançament de la primera imatge promocional de la nova versió de La Bella i la Bèstia, que prepara el realitzador francès Christophe Gans, director de pel·lícules com El pacte dels llops o Silent Hill. En aquesta imatge podem veure els seus dos principals protagonistes, Vincent Cassel, que en breu estrenarà a Espanya Trance, i Lea Seydoux, protagonista de la recent guanyadora de la Palma d'Or. A Cannes, el blau és un color càlid. Si bé entre els seus secundaris trobem també el nom de l'espanyol Eduardo Noriega. En paraules del propi Gans, aquesta nova versió s'inspirarà directament en l'obra original de Madame de Villeneuve i no en l'adaptació infantil publicada 20 anys després de l'original, en què es va inspirar Jean Cocteau i Walt Disney.
Jessica Chastain, Scarlett Johansson, Reese Witherspoon i Amanda Seyfried encapçalen la llista de possibles intèrprets a encarnar un paper tan llaminer com el d'una jove Hillary Clinton a Oldham, la nova pel·lícula de James Ponsold, de qui tenim pendent l'estrena de l'Espectacular Now, cinta que tan bon sabor de boca va deixar el passat festival de Sundance. La cinta compta amb un guió del subcoreà debutant Jung In Kim, el qual va tenir l'honor d'ocupar la quarta plaça en la Blacklist del 2012 i que comença en el temps de l'escàndol de Watergate, quan la jove advocada Hillary Dodham formava part del comitè encarregat del judici polític del president Richard Nixon. La història se centrarà particularment en com la jove va haver d'escollir entre un camí que podria haver-la portat a la Casa Blanca i els seus propis sentiments cap a Bill Clinton, el que aquells dies era el seu nuvi i només un professor que feia classes de dret a Arkansas.
Si fa tot just un parell de dies vam saber que Marvel estava celebrant que l'actor John Reilly interpretaria Roman Day, per entendre'ns l'agent Phil Coulson de Guardians of the Galaxy, ara des de Deadline informen que Glenn Close també tindrà un paper destacat en aquesta superproducció que començarà en un mes a les ordres de, recordem, James Gunn. Segons el citat mitjà, la veterana actriu interpretaria la superior de Day en els Nova Corps, una mena de força policial intergalàctica molt semblant, per exemple, a la dels Green Lantern Corps de la pel·lícula de Linterna Verde. Així doncs, el paper exercit per Close podria ser similar al de Samuel L. Jackson a Los Vengadores o al de Robert Redford en la futura Capitán América, el Soldado de Invierno.
El realitzador d'Atac de Bloc, Joe Cornish, s'ha convertit en un dels principals candidats per fer-se càrrec de la tercera entrega de Star Trek. Des de Latino Review informen que el director podria substituir a J.J. Abrams, qui va revelar el mes passat que no podria fer-se càrrec de Star Trek 3, ja que en breu començarà amb Star Wars Episodi 7, la primera d'una nova trilogia de Star Wars que arribarà a les cartelleres el 2015.
Les sèries.
Mentre el rodatge de la quarta temporada de The Walking Dead prossegueix a Atlanta, Georgia, a poc a poc anem coneixent els primers detalls sobre el que Robert Kirkman, el nou showrunner, i el seu equip preparen per als nous episodis. Segons ha començat a rumorejar-se, la nova entrega de la ficció zombie d'AMC experimentarà un salt temporal de 4 o 8 mesos respecte a l'últim episodi de la tercera temporada, en què Andrea es treia la vida després de ser atacada per un zombie. Quan l'exitosa producció torni, haurà passat aproximadament un any des que Rick va perdre la seva dona Lori, però estarà preparat per ficar-se en una altra relació?
Després de la bona acollida que va tenir al començament d'aquest any el telefilm Killing Lincoln, el canal National Geographic Channel ha anunciat un nou projecte de ficció que sota el títol de Killing Kennedy comptarà amb la presència de Rob Lowe i Jennifer Godwin com els seus dos personatges. Lowe, el que hem vist fa poc a Behind the Candelabra, i Godwin, que és una de les protagonistes de Once Upon a Time, han signat per aquest nou film en el qual van interpretar el matrimoni que van formar John Fitzgerald Kennedy i Jacqueline Kennedy. Al costat d'ells podem veure, a més, l'actriu Michelle Trachtenberg, que va donar vida al personatge de Marina, l'esposa de Lee Harvey Oswald, i que va disparar contra Kennedy. De moment es desconeix quin actor donarà vida a l'assassí.
El primer lliurament de Bates Motel va arribar a la seva fi el passat 20 de maig a A&E i ja podem avançar els primers detalls de la segona temporada, que també constarà de 10 episodis i s'estrenarà el 2014. Després de la bona acceptació per part de la crítica i les excel·lents audiències registrades, la cadena nord-americana no va trigar a renovar la ficció per una nova temporada que començarà a rodar-se aquest mateix estiu. De moment no s'ha dut a terme cap fitxatge, encara que, segons ha avançat el showrunner de la ficció, Carlton Cuse, la intenció de l'equip és introduir nous membres de la disfuncional família Bates.
Wayward Pines, la sèrie de Fox que va rebre llum verda per la propera tardor i que produeix i dirigeix el cineasta M. Night Shyamalan, ha anunciat ara la presència de Melissa Leo. L'actriu atera la ficció per acompanyar Matt Dillon a l'elenc principal, que ja compta amb una llarga carrera apareixent en sèries com Trem o Louis. Però a més, treballa molt al cinema i de fet va guanyar un Oscar a millor actriu secundària per The Fighter. A Wayward Pines, que s'adapta a partir de la novena de Black Crouch Pines, veurem la història del misteriós poble, el que fa al·lusió al títol, i el que arriba a l'agent del servei secret Ethan Burke en una missió per trobar dos agents federals que han desaparegut. Però en lloc de respostes, la recepta d'Ethan només resulta obtenir preguntes.
Les estrenes de la setmana.
Comencem les estrenes de la setmana amb Fi de Caín. Nicole Bear és un adolescent de caràcter molt peculiar, intel·ligència excepcional i una única obsessió, els escacs. Els seus pares, preocupats per l'anòmala actitud del seu fill, contracten el psicòleg infantil Julio Beltrán. A través de la teràpia i de l'afició comuna als escacs, Julio s'endinsarà en l'inquietant món de Nico i en les complexes relacions d'aquesta família aparentment normal.
¿En qué consiste el ajedrez?
En matar al rey.
Un aplauso muy fuerte para Carlos Albert, el hombre que me ha hecho un millonario.
¿Cuánto hace que no hablas con él?
Yo hablo con él.
¿Qué haces?
Él es el que no me contesta. ¿Qué quieres que haga?
Necesita ayuda, necesita terapia, yo qué sé.
Necesita amigos.
Carlos, Nico no es normal. Necesito tu ayuda.
Te largaste sin dejar ni rastro. 15 años sin saber nada de ti. Y esto es todo lo que me tienes que decir.
No podemos con él.
Así que, psicólogo, un loquero para confirmar que estoy pirado. ¿Sabes jugar al ajedrez, chico? En 2 minutos te doy una paliza.
Veo que te gusta mucho el ajedrez.
Juega de una vez y deja de rayarme.
La terapia podría llevar tiempo.
Yo solo quiero lo mejor para mi hijo y que volvamos a ser una familia.
Quiero que me enseñes a jugar bien. Seré el mejor.
Este crío no me gusta. Es peligroso.
Creo que está pidiendo ayuda a gritos. Y quiero saber por qué.
No un psicólogo, sino un buen padre.
¡Carlos, todo! ¡Pare ya! ¡Carlos!
¡Se te acabó el chollo, mocosa de mierda! Ahora lo haremos a mi manera.
Ya he descubierto lo que le pasa a Nico.
Un niño que mata a su perro es un psicópata.
¡Coral, que abras la puerta!
¿Te gusta? La reina. ¿Piensas que estoy loca? Tarde. Ya está muerto.
Resacón 3. Aquesta vegada no hi ha casament. No hi ha festa de graduació. Però, què podrà anar malament?
No puedo creer que mi papá haya muerto. Se me ocurre tanta gente a la que habría preferido ver morir antes. Por ejemplo, a mi madre.
Al parecer, Alan lleva 6 meses sin tomar la medicación.
Vaya cuadro. Mirad eso.
Estamos aquí para hablarte de un sitio alucinante llamado Nuevos Horizontes.
El nombre es alucinante.
Alan, esto es una intervención.
Te llevaremos hasta allí y te prometo que volverás siendo otra persona.
¿Tú vendrías, Bill?
Te quiero, Alan.
¿Dónde estás? Leslie Chow me robó 21 millones de dólares. Y me imagino que si alguien puede encontrarle, sois vosotros. Doug es mi seguro.
¿No prefieres llevarte a Stu?
Tengo un email muy raro, pero no sé si es de Chow.
Gordy, estoy cerca, no se lo digas a nadie. Chow. Aquí pone Chow. ¿Cómo no ibas a saber que era de Chow?
Porque creía que era Chow de adiós, ya sabes. Como chao, arrivederci, sayonara.
¡Ah! Gordy, rápido, uno pequeñito.
¿Le ha dado un besito?
¿Y qué haces aquí?
Lo mismo de siempre. Ahora me he dado por peleas gallos.
¿Peleas de gallos? Eso suena bien.
¡Quedaos quietos, si no, no podré ayudar!
¡Es que te has vuelto loco!
¿Listo para hacerlo?
Sí. Espera, ¿para hacer qué? ¡Sí! ¡Sepárate un poco de la pared!
¡Alan! ¿La has hecho?
No podemos seguir siendo amigos. Siempre que nos juntamos pasa algo malo y alguien acaba fatal.
Sí, esa es la idea. Es divertido.
Esta noche se acaba todo.
¡Adiós, Zoras! I believe I can fly. ¡Me encanta cocaína!
Casi tengo hambre.
Mamá, estoy con un cliente.
¡Qué borde!
¡Has oído, mamá! ¡No le caes bien a nadie!
¡Sí, cierra esa bocaza!
Passem a parlar del Gran Golpe, la taquillera cinta d'acció sobre un sofisticat i espectacular robatori d'un grup de lladres. Quan Poppy i els seus companys viatgen a Macau per fer un treball, descobreixen que darrere del cop està un antic soci de Poppy. El pla és robar un diamant, la llàgrima del sol, que val una fortuna. L'inconvenient és que cadascú té el seu propi pla per aconseguir-ho.
Que empiece el espectáculo.
Os he hecho venir hasta aquí porque todos sois profesionales muy serios.
¿Cuál es nuestro objetivo?
El objetivo es la lágrima del sol.
¿Por cuánto la venderás?
Por 20 millones.
¡20 millones! ¡20 millones!
Primero, aseguraos sitio en la mesa. La pareja japonesa debe gastar un pastón en el juego. Segundo, estudiad el local, la distribución y las rutas de los de seguridad. Andrew.
¿Qué me manda mi solo?
Con permiso.
A continuación, Tiffany. Popeye, sigla.
Tiffany ya ha llegado. Viene con dos guardaespaldas y dos maletines. Se dirigen al casino.
Jenny Gold, Salpano, esta noche os toca juntos.
¿Por qué te la quitas?
Voy a trabajar. ¿Tanto te gusta?
¡Lista! ¡Acción!
¿Te echas atrás? Intenta abrirla en 5 segundos.
Me sobran 3.
¡Quietos!
¿Te pillo en mal momento?
No me fío de Macao Park, así que solo robaremos el dinero.
Vamos a quedárnoslo todo.
Tengo una información muy valiosa para ti.
¿Has entrado ya? ¿Tienes el diamante?
Está ahí dentro el diamante.
Se acaba el tiempo. Tenemos 3 minutos.
I per últim, mi gran aventura sexual. Per tornar a conquerir el cor de la seva insatisfeta exnòvia, Jordan Abrams, aconsegueix l'ajuda de Julia, un stripper que l'ajuda a ampliar la seva vida sexual, introduint-lo en el món de les strippers, els massatges sensuals, el travestisme i el sadomasoquisme.
¿Quieres casarte conmigo?
No puedo pasarme el resto de mi vida acostándome solo contigo.
Hemos terminado.
Aquí estás. Necesitas un adiestramiento intensivo. ¡Ay!
¡Au! Creo que es mejor que tú y yo no hablemos.
¿Estás acompañada?
¿Necesitas un maestro Jedi?
Sí, sí, necesito un Jedi.
Hay una diferencia entre un stripper y una prostituta.
Pensaba que sería como una clase. Como profesora y alumno, he pensado que quizá deberíamos empezar con algunas indicaciones.
¿Qué haces? De aguantar con una de ellas, aguantarás con cualquiera.
Enfermos, personas chamuscadas.
Preséntate despacio, lentamente. Que no se repita más.
¡Hazlo, cabrón!
¿Crees que soy idiota? Esa chica está demasiado buena. ¿Te vas tras ella, eh?
Sí.
¡Te quiero!
Dios mío.
Curiositats del cinema.
Avui, a les curiositats, parlarem d'una de les pel·lícules de terror més emblemàtiques dels anys 70, Parlem de Carrie, de Brian De Palma. Es va arribar a filmar una escena que posteriorment va ser eliminada, on Carrie feia que ploguessin del cel petites roques per incloure-la al final de la pel·lícula, però la màquina que ho provocava es va trencar. I llavors l'equip tècnic va optar per cremar la casa. Brian De Palma al principi havia pensat en Sissy Spacey per al paper de Chris Harrington, però ella desitjava ser la protagonista, així que, després d'aconseguir una audició pel paper de Carrie, ella es va presentar vestida amb un vestit que la seva mare li havia fet quan estava al 7è grau. Jack Fisk, marit de Sissy Spacey, es va encarregar de la direcció artística en aquesta pel·lícula. Moltes de les extres que apareixien nues al principi tenien una mica d'objecció a fer-ho, però quan es va presentar nua Sissy Spacey en el rodatge, elles es van desinhibir per complet. Josh Lucas i Brian De Palma van realitzar un càsting conjunt, on buscava actors per Star Wars i l'altre per Carrie. Al principi, Sissy Spacey anava a ser la princesa Leia i Carrie Fisher la Carrie, però Fisher es va negar a sortir nua en la pel·lícula, per la qual cosa amb dues actrius van acabar intercanviant-se els papers. Laurence D. Hogan va escriure el seu primer guió pel cinema, anys més tard va adaptar altres dues novel·les de Stephen King. A més, van ser nominades a l'Oscar les actrius Sissy Spacey i Piper Laurie, ella també als Globus d'Or, i Brian De Palma va comptar amb un pressupost de menys de 2 milions de dòlars i va aconseguir recaptar solament als Estats Units prop de 34 milions de dòlars. I l'escena en la qual aboquen suposadament sang de porc sobre Carrie, l'actriu va confessar al director durant el rodatge que no li hauria importat si hagués estat sang real.
Crítica de cinema.
Aquesta setmana parlarem d'una pel·lícula molt original dirigida per un dels directors europeus més particulars del cinema actual, el francès Michel Gondry. La pel·lícula d'avui és Olvídate de mi. A Olvídate de mi, Joel rep un terrible cop quan descobreix que la seva nòvia Clementine ha fet que esborrin la seva memòria tots els records de la seva tormentosa relació. Desesperat, es posa en contacte amb el creador del procés, el doctor Howard Misrach, perquè esborri a Clementine de la seva memòria. Però quan els records del Joel comencen a desaparèixer, de sobte redescobreix el seu amor per Clementine. Des del més profund del cervell, intentarà parar el procés. Escoltim el tràiler.
Bastará con decirle que la señorita Kruczynski no era una mujer feliz. Y quería empezar de nuevo. Nosotros proporcionamos esa posibilidad.
¿Por qué has hecho eso?
Me llamo Joel Parrish y he venido para borrar a Clementine Kruczynski.
Un percentatge, els directors i els guionistes han convertit un projecte d'art suprem en una artesania més o menys disfrutable i moltes vegades trivial. Presentació, nus i desenllaç, tres actes, clímax, zones explicatives. Dibuix més o menys comprensible de personatges, motivacions, objectius, conductes, plànol i contraplà, pla general i càmera en mà. Jocs comuns. En el millor dels casos, si el director és un tipus amb idees clares i una mica d'inventiva, aquest tedi pot passar per una pel·lícula potser emocionant, potser enginyosa o potser algun element destacable en l'escenogràfic. Olvídate de mi és la més lúcida i despietada radiografia de les relacions de parella que sospito que s'hagin fet mai. A grans trets, la grandesa d'aquesta obra mestra se sosté en tres pilars indestructibles. Primer és una posada en escena increïblement enèrgica, lliure i valenta, que fa trossos la dramatúrgia ortodoxa per aconseguir el rang d'avantguarda narrativa. El segon, un guió sorprenent, pensat fins en el més mínim detall, amb el qual no cal donar gens per assegut i que margina fins a l'ostracisme qualsevol idea preestablerta sobre la construcció dramàtica. I la tercera, uns actors superdotats i en estat de gràcia que fan volar cada seqüència. No només els grandíssims Kate Winslet i Jim Carrey, que són el cor de la història, sinó també Kirsten Dunst, Elijah Wood, Mark Ruffalo, Tom Wilkinson i tota la resta del repartiment. Michel Gondry és lliure amb una mica d'impostura, amb una certa retòrica visual que no sempre funciona com ell desitjaria. Però aquests jocs, en lloc de destorbar o deteriorar el teixit viu del que aquests artistes són capaços d'aconseguir, funcionen al marge com un al·licin més, o més aviat un altre nivell, dels molts que tenen aquest complex i intricat relat. Possiblement mai torni a aconseguir una mica d'aquest calibre i fa l'efecte que es troba tan platòric d'idees que podia haver filmat dues pel·lícules en una. I dins de l'Oïda Tedemir resideixen unes quantes pel·lícules, sens dubte. Unes diverses melancolioses històries de desamor, una indagació sobre els cruels mecanismes de la memòria, una lúcida reflexió sobre els gèneres tals com la ciència-ficció, el melodrama o el realisme màgic, formes narratives desconstruïdes per aquesta meravellosa pel·lícula repleta de gambarrisme i sentit de l'humor. Els records haurien de ser la matèria primordial de la pel·lícula, i per descomptat ho són de Oïda Tedemir, la trama de les quals gira al voltant del fet que estem fets pels records, som presoners dels records, vulguem o no. Mai ningú va imaginar una experiència audiovisual tan precisa sobre com volem retenir uns records que ens fan trossos, i la forma en què aquests records ens condicionen en decisions futures. La història d'amor entre els inadaptats socials i certament mesquins Jules Varnish i Clementine Krusinski és una mera excusa narrativa per bussejar sense oxigen en les trèboles aigües del transcórrer del temps, de l'egoisme i l'inseguretat humanes, de la solitud i del riure, i la diversió com a única vàlvula de fuita o una quotidianitat irrespirable, quotidianitat trencada pel retrobament entre dos éssers oposats que donarà lloc a una nova i irrespirable quotidianitat en la qual tots dos sentiran atrapats i perduts. Charlie Kaufman, autor del guió, sembla conèixer tots els paranys, tots els ressorts de la relació de parella, perquè aquí donem un bon repàs a la realitat d'afrontar-se cada dia amb algú a qui m'estresses i odies al mateix temps, a qui desitges i a qui rebutges. Però no només això, Gondry es posa a l'alçada del guió de Kaufman, que la seva història ell mateix va coescriure i du a terme un exercici d'estil extrem, radical, que no obstant això, està molt allunyat del gust de les rareses que tan sovint té lloc amb relats sobre el subconscient o la ment. Però a Gondry i a Kaufman els interessa menys l'estudi de la ment i molt més el del cor humà, com a mapa per orientar-se en aquest laberint ple de paranys. Gondry és com una guineu, es basa a la seva vegada en quatre eines per explicar aquesta història. La primera és el so i la música, emprats per donar sentit intern a una història no lineal i amb prou feina narrativa, amb el qual es guanya en abstracció i en absurd. El segon pas seria el guió, com a excusa per emprar el muntatge de forma altament imaginativa, superposant espais i plànols, proposant un collage sensorial en la més fidel acceptació del terme surrealisme. La tercera, la fotografia capaç de dotar a cada espai d'una entitat emocional pròpia, i la quarta, un ús de la càmera absolutament magistral, amb la qual Gondry expressa cada gest, cada detall, com si fos un testimoni, filmant amb coratge i imaginació desbordants, arrasada de debò i d'emoció. Sens dubte, una de les millors pel·lícules dels últims anys.
Doncs fins aquí una nova edició de Cinèfils en Acció. Esperem que us hagi agradat i tornem la setmana que ve amb molt més cinema. A reveure!
Afraid of no ghosts.